són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Si parlem de bons hàbits, és evident que la nutrició hi té un paper fonamental. En parlem amb l'Anabel Fernández, que ella és directora de nutrició i dietètica de Coa Center. Anabel, molt bon dia.
Bon dia.
I avui volem parlar d'una tendència. Molta gent acaba optant per la dieta sense gluten per criteris que creuen que són antiinflamatoris o que simplement és sa treure's el gluten de la dieta. I avui volem parlar-ne. És sempre sa treure's el gluten de la dieta o no?
A veure, el gluten, que és una proteïna que es troba en alguns cereals, com el blat, l'ordi i el sègol, no és necessari, o sigui, es pot retirar. No hi ha cap problema per retirar-ho, però tampoc és necessari retirar-ho ni és més saludable. Vale? Llavors aquí hi ha diversos pensaments. Hi ha molta gent que es pensa que retirant el gluten s'aprima. I pot aprimar-se al retirar-se el gluten, però per què? Perquè potser ja no estàs menjant brioixeria, no estàs menjant pizzas, no estàs menjant pasta. Llavors, clar, estàs reduint dràsticament aliments que potser són més superflus o energètics, amb la qual cosa t'estàs aprimant, però no perquè estiguis menjant sense gluten, sinó perquè estàs menjant potser més fruita, més verdura. Llavors això et porta a menjar millor.
Mm-hmm. Per tant, el que sí que és recomanable és també saber si és que tu particularment tens una al·lèrgia al gluten.
Clar, això després hauríem de veure qui ha de menjar.
Hi ha més casos, no? No sé si és que realment hi ha més casos o simplement que es diagnostiquen més.
Clar, els casos de celiaquia en aquest cas estan creixent, però perquè hi ha més capacitat de diagnosticar aquestes persones, no perquè estiguin creixent el número. Llavors, no tothom s'ha de treure el gluten. Les persones que sí o sí s'han de treure el gluten de la seva alimentació són les persones que són celíaques i que s'han fet unes proves sanguínies per determinar els marcadors que són genètics, els marcadors que són que seria d'atac contra el cos d'aquest gluten, no? I llavors també es fa com una prova al nivell de budell per veure el dany que hi ha. Llavors, si fem aquestes proves i surten positives, llavors sí, et diagnostiquen celiaquia i has de fer una dieta sense gluten estricta, que vol dir que has de mirar-ho tot, totes les etiquetes, has de mirar que no es creui i que potser estiguis cuinant amb uns estris que estan utilitzats amb aliments sense gluten, o sigui, s'ha de mirar molt bé si estàs fent una dieta sense gluten, perquè si no pot danyar el teu budell i pots tenir problemes greus de deficiència de nutrients i també pots acabar tenint, per exemple, un càncer de budell perquè al final s'està danyant.
Mm-hmm. Per tant, és important saber si tu particularment ets al·lèrgic al gluten i t'està fent un mal específic i saber si simplement doncs, tens una intolerància petita que això et permetria prendre segons quins pa.
Clar, després tindria, quines altres persones podien beneficiar-se d'una dieta sense gluten? Ja ara es parla molt de la sensibilitat al gluten no celíaca, que són gent que potser per diagnòstic no els hi dona, però sí que tenen símptomes.
I que a més ho han notat, és a dir, una de les maneres que tu també sempre dius que podem trobar, en cas de que no sigui una cosa greu, si ens va bé o no aquell aliment, és simplement apartar-lo de la dieta, si veiem que estem molt millor, doncs el deixem que s'aparti, en aquest cas podríem fer-ho amb el gluten.
Clar, si tu tens aquests símptomes, primer t'has de fer les proves de celiaquia. Uh-huh. Si et surten negatives, podem fer una retirada d'aquest gluten i podem fer una prova reintroduint el gluten i veure si realment t'estàs sentant malament. Llavors, pots reduir-ho, pots eliminar-ho, no hi ha cap problema, però ja t'has fet aquestes proves. Uh-huh. També estaria en el cas de les persones que es poden beneficiar, les persones que tenen problemes autoimmunes. Per exemple, una persona que tingui una artritis reumatoide o que tingui una tiroiditis de Hashimoto, que seria un hipotiroidisme que és autoimmune, podria beneficiar-se, però també s'hauria de fer les proves de celiaquia, perquè hi ha molta gent que té aquestes malalties autoimmunes que conviveix amb una celiaquia, amb la qual cosa és molt perillós retirar-se el gluten sense haver-te fet proves, perquè què passa? Que si t'has retirat el gluten i vas a fer-te les proves, no et sortirà positiu.
Clar.
Perquè el que estan mirant és si el teu cos està atacant-se, el gluten està atacant el teu cos, llavors com no l'estàs consumint, no hi ha cap cosa que es pugui veure. Amb la qual cosa és important que si tu tens símptomes de tenir celiaquia o si tu tens una malaltia que té comorbiditat amb la celiaquia, primer facis les proves i després, si et surt negatiu, ja mirem. Però si et retires el gluten, quin perill pot tenir? O sigui, tu diràs, bueno, però si no és necessari, quin perill té, no?, que em retiri el gluten? Doncs el perill que pot tenir és que sí, siguis celíac i llavors no estiguis fent una dieta adequada, perquè no estàs mirant, per exemple, si hi ha una contaminació creuada, o no t'estàs fixant si potser vas a un restaurant i dius, bueno, com no tinc celiaquia, doncs per un dia que mengi una pizza no passa res. Però si tu realment ets celíac, això està danyant el teu budell i pots tenir problemes molt greus de salut, amb la qual cosa, sí o sí, abans de retirar el gluten, jo recomanaria, si tu notes símptomes, pues fer-te unes proves realment.
Uh-huh. I si realment aquests símptomes, aquesta sintomatologia és elevada, doncs millor anar a un dietista, en aquest cas seria el metge que hauríem de buscar, dietista.
Clar, pots anar a un dietista especialista en enfermedad digestiva, o també podries anar a un digestiu, que un metge digestiu que et valori les proves.
Ah, exacte, doncs a un digestiu o un especialista que sàpiga valorar-ho exactament bé. I no sempre, perquè sí, retirar el gluten ha de beneficiar-nos, depèn.
Depèn, a cadascú. Exacte, llavors, si tens símptomes, te'l pots retirar, si tens algunes malalties, després de fer-te les proves, te les pots retirar, i si no, no et farà cap benefici tampoc, així que pots decidir si te'l retires o no i consumir-te menys quantitat si vols.
Doncs desmitifiquem des d'aquí aquestes dietes, perquè sí, sense gluten. Moltíssimes gràcies, Anabel.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Donem pas ara al pensament filosòfic, però de la manera més quotidiana, i ho fem de la mà de la Montse Crespin, que ella és professora de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemi.
Ens passem aquests conceptes filosòfics al dia a dia, i en aquest cas volem parlar de les intel·ligències artificials. Uh-huh. I aquest concepte, no?, de la mort de l'autor en uh-huh. l'època que vivim ara, justament, que és la intel·ligència artificial.
Uh-huh. Sí, perquè jo volia... Segur, que els nostres oients han escoltat a parlar del fet de que els nens i els joves tornen a les aules, i un tema estrella del que se'n parla moltíssim és la irrupció d'una eina, per exemple, no? El xat GPT.
Sí, sí.
Els sistemes educatius i, sobretot, no?, els modes d'avaluar l'alumnat han de fer front a aquest tipus d'eines conegudes com a intel·ligències artificials generatives i veure si prohibir el seu ús o bé ensenyar als joves com emprar-la per ajudar-los. El que jo voldria parlar no és pas d'aquesta qüestió educativa, sinó parant atenció en quines qüestions filosòfiques doncs trobem amb aquest tipus, no?, d'intel·ligències artificials, i sobretot, no?, la qüestió dels drets d'autors i les dinàmiques de poder dels estats, sobre la manera de regular aquesta qüestió. Pel que fa als problemes implicats, no?, en relació amb aquestes eines generatives, com ara aquest xat GPT, un d'ells remet al que ha vingut a dir-se com la mort de l'autor, recuperant per això el text d'un crític literari i també filòsof, el francès Roland Barthes, que finalitzava el seu molt famós article La mort de l'autor, que és de 1967, amb la següent frase, i deia Barthes: per tornar-li el seu parvenir a l'escriptura, cal donar-li la volta al mite. El naixement del lector es paga amb la mort de l'autor. Doncs què és el que deia Barthes? Aquí argumentava que l'autor, o aquest mite de l'autor com un autor déu, no és ni pot ser l'únic responsable del significat d'una obra, sinó que el lector també té un paper important en la interpretació d'aquesta. Quan ara mirem aquestes intel·ligències generatives que generen, per això diem generatives, textos, imatges, sons, la pregunta filosòfica se centra precisament en la qüestió al voltant de qui és l'autor d'aquestes obres. I per què aquesta pregunta? Perquè el que agafen aquestes intel·ligències artificials són obres ja realitzades per, si volem, autors reals. Per tant, per exemple, Gary Marcus ens diu que allò que generen aquestes eines com el xat GPT no és sinó un pastitx, són obres que presenten una barreja de diversos estils i que contrafan les maneres dels escriptors, pintors, músics reals. Com és una eina que està mancada d'intenció i de coneixement per explicar què és el que està imitant, què és el que agafa d'aquestes obres anteriors, el que resulta, ens diu Marcus, és una pura imitació que no sap del que parla. Per tant, diu també Marcus que és una versió glorificada del talla i enganxa. Clar, si jo a un nen li dic no has de fer talla i enganxa perquè estàs fent un plagi, et ve a dir aquí que aquesta mímesi, no?, aquest pastitx que és el resultat d'aquest tipus d'intel·ligències artificials generatives, el que fa simplement és replicar o copiar,
plagiar, de fet,
clar,
no?
Allò que ha fet un escriptor, un pintor, sí?, un músic, etc. Per això se'n diu que és la mort de l'autor. Però a més és perquè aquesta eina, aquest xat GPT, per exemple, s'alimenta de dades, i les dades són precisament aquestes obres escrites, aquestes músiques, no? Aquestes imatges que ha fet un autor, no? D'aquell que li diem que és el responsable d'aquella obra. Per tant, el que estem fent també, que és anar en contra dels drets d'autor d'aquelles obres que són les que alimenten aquestes intel·ligències artificials. Per tant, aquí tenim un problema, jo crec, bastant, bastant important. Els estats estan intentant definir això, però també és veritat que si volen ser competitius estan, no?, alimentant aquestes eines sense respectar aquests drets d'autor.
I a més, hi ha la part de creativitat i d'originalitat, que la perds també, perquè si l'únic que fas és refregits, doncs suposo que es perd l'autenticitat.
Si et fixes, és un cercle. Perquè jo cada vegada que li dono el clic i li dic, jo què sé, fes-me un assaig o escriu per mi un poema, simplement el que fa aquesta eina és agafar aquelles dades disponibles i el que fa és combinar-les. Però al final les combinacions són un pur cercle, no? Jo pensava amb la idea del calidoscopi. Tu tens uns cristalls allà i cada vegada que li dones, no?, un toc al calidoscopi canvia de forma, però sempre són, sí?, els mateixos
elements primaris, no?
Clar.
Sí.
I per tant estem també, no?, com tu bé deies, doncs acaben amb la creativitat.
I per tant que fiquem una proposta literària.
Sí, simplement, no?, Roland Barthes, jo recomano que els nostres oients busquin el text La mort de l'autor o La muerte de l'autor i la trobaran segur a la xarxa,
Doncs,
perquè és, en fi, és molt, molt famós, és un text molt breu, però és recomanable.
I segurament inspirador. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Montse.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls.
Avui omplim bé la maleta perquè marxem al Pacífic, al País Nipó. L'Anna Ballonesta, editora del Nou Sé, hi ha anat aquest estiu. Anna, molt bon dia.
Hola, Noé, bon dia.
I teníem ganes que ens ho expliquessis, que d'entrada ja ens dius que vau passar molta calor.
Moltíssima.
Molta
Mira
calor.
Que m'havien avisat, m'havien dit, vigileu, fa molta calor. Fins i tot ens vam comprar com una tovallola petita, que et recomanen que te la posis al voltant del coll, perquè així et vas com aixugant una mica, perquè a banda de calor fa molta humitat. No va fer falta la tovallola, però vam passar moltíssima calor, anàvem amb una gorra tot el dia, amb les ulleres de sol, ens intentàvem anar a refrescar cada dos per tres.
Però era extraordinari o acostuma a fer molta calor aquests mesos?
Acostuma a fer molta calor aquests mesos. Pensa que, clar, també és veritat que potser la temperatura és de 38 graus, 39, que ja és una temperatura molt alta, i que a més estàs fent turisme. Per tant, hi ha dies que camines 15 quilòmetres, que si aquí estiguessis a casa amb 38 graus no sortiries de casa o de la feina.
Per tant, podries graduar-ho com a mínim.
Exacte,
no?
Sí.
Però si haguessis d'aconsellar quins dies s'han de triar,
home,
seguiries mantenint el juliol,
no,
o canviaries de data?
Si poguessis
triar i fer les vacances quan vulguis.
Si pogués triar, crec que hi aniria el març-abril, que és quan hi ha el Sakura al Japó, que és quan floreixen
és veritat, que
els arbres. Molta
no?
gent hi va per...
Els cirerers.
Exacte, els cirerers. Molta gent hi va per aquesta època i no fa tanta calor. Per tant, si mai tinc l'oportunitat de tornar al Japó, potser intentaria anar-hi el mes de març.
Vas estar-hi 16 nits.
Sí.
Creus que s'ha d'estar un mínim de temps? És el mínim que diries per poder conèixer una mica el país?
Jo en aquests dies vaig tenir suficient com per no tenir la sensació ja de dir, estic una mica cansat, perquè sí que és veritat que voltes molt i vas amunt i avall, no és un viatge de relax, no? Però també perquè et quedi aquella cosa de dir, potser he de tornar.
Està
alguna
bé.
Vegada, no?
Clar.
Perquè m'han quedat coses, evidentment.
Home.
En 16 dies no pots veure un país tan gran.
Clar, estem parlant d'un país sencer, sí. Evidentment, però sí que segur que, per exemple, el tren Bala l'heu fet. Digue'ns,
sí.
Per on vas anar i quin va ser el teu circuit?
Doncs vam arribar a Tòquio, va ser la nostra base durant una setmana. Des de Tòquio també vam fer algunes excursions de dia, d'anar i tornar, que això amb el tren Bala doncs ja t'entren també tant alguns trens regionals com els mateixos trens Bala en si. Després ens vam desplaçar cap a la zona de Kyoto, també amb el tren bala, i allà també es poden fer algunes excursions de dia, com per exemple a Hiroshima amb el tren bala, pots anar i tornar, o a la illa de Miyashima també pots anar amb el tren bala, anar i tornar.
Uns trens que deuen funcionar estupendament, no?
Mira, no et sorprendries, perquè sí que ho sabem, però és que la puntualitat realment és increïble.
En
però no només
sentits.
Dels trens, hi ha una zona que també vam fer amb autobús, perquè és una zona més rural, als Alps japonesos, que vam fer amb autobús, i l'autobús feia el compte enrere amb els segons del rellotge, i quan era en punt el conductor arrencava, és a dir, no val allò de dir he arribat 30 segons tard, encara són i 59, no, és que ja ha sortit l'autobús a aquesta hora, no? No pots fer ni un segon tard.
I em deies que havíeu fet un recorregut concret, però no vau anar, quines ciutats vau visitar, i a més també la zona rural, quina zona exactament vau fer?
Soc molt dolenta pels noms,
no,
cal, però espero no recordar-me.
La zona, com a mínim.
Sí, la zona de Tòquio, al voltant, hi ha diverses excursions, per exemple, una es diu Nikko, amb dues cas, que és un poble on hi ha molts temples que val la pena de visitar. Després vam fer la zona dels Alps, des de Kamakura, Takayama, fins a Shirakawa, que és un poble que queda al mig dels Alps, i és un poble molt rural, on hi ha una quarantena de cases que estan protegides, són patrimoni immaterial per la UNESCO, crec, i aquestes cases estan construïdes amb uns sostres que són de palla, d'una palla molt gruixuda, i els han de refer cada 40 anys. És un procés molt costós, tot el poble s'ajuda a reconstruir aquests sostres, i s'han de fer servir una tècnica concreta, perquè per això està protegit, i per tant tu no pots fer una casa normal substituint a una d'aquestes cases tradicionals.
Em parlaves del tren bala i també em deies això s'ha de fer des abans de marxar.
Sí, molt important.
Moltes coses s'han de fer abans de marxar?
No, bàsicament, el tren bala sí que és important. La gent que vulgui anar al Japó, el tren bala no es pot comprar un cop ets al Japó. Ho has de fer abans, des d'aquí. Perquè, a més, els preus canvien molt. Això és una curiositat, que per als estrangers és molt més econòmic el bitllet del tren bala que no pas pels locals.
Caram.
Val com la meitat, més o menys. És una part important del cost del viatge, perquè l'abonament del tren bala per 14 dies val uns 320 euros per persona, i aquest preu pujarà, perquè ens van dir que això era per aquest estiu. Per tant, gent que ho estigui buscant per l'estiu que ve, pot ser que això pugi bastant, que s'ho mirin amb temps. I això t'envien un document a casa, amb uns codis, tu has d'endur físicament al Japó, i quan arribes allà al Japó has d'anar a una de les estacions que estan acreditades de JR, que és la companyia nacional de ferrocarrils del Japó, i allà t'ho canvien pel bitllet que pots fer servir durant aquests 14 dies. És tot molt analògic, perquè et donen un cartronet com els d'aquí de la T10 i no pots perdre aquell cartronet en els 14 dies.
No, doncs haurem de procurar no perdre cap paper. Estem parlant del tren bala, de tota aquesta ruta que esteu fent, però em deies que també és una cultura plena de contrastos. I jo també pensava, home, m'imagino que deu respirar aquest ambient anime, manga, però no tot arreu.
Sí, jo diria que hi ha com dues cares, no? De la gent que et trobes al metro els matins, que van a treballar i que van tots en silenci, són educadíssims, hi ha molt de respecte entre les persones, i sobretot pel que fa a l'estètica fan servir uns colors molt beixos, blancs, grisos,
neutres,
negres, blancs, tot colors neutres, no hi ha estampats. La majoria de gent que va a treballar la veus com si estiguessin tallats tots pel mateix patró, i en canvi, de cop et trobes gent que va doncs amb perruques, disfressats, amb colors, amb botes altes, amb plataformes. Hi ha barris concrets de Tòquio, per exemple, que sí que estan dedicats al manga i a l'anime. Hi ha edificis sencers on pots trobar quatre plantes d'uns grans magatzems, tots dedicats al manga. Hi ha merchandatge de tot tipus de còmics, de pel·lis, de sèries, de dibuixos animats, de tot. I està molt concentrat en una àrea, això, Tòquio. Evidentment, també et vas trobant gent pel carrer que va vestida amb aquesta estètica, però sí que notes dues cares estètiques que sobretot ho he vist a Tòquio. La resta del Japó diria que és més l'estètica, més aquesta que dèiem,
austera,
sí.
El menjar, què? És com els japonesos d'aquí? Et va sorprendre alguna cosa? Anem bastant familiaritzats ja amb el menjar japonès?
El menjar és boníssim.
Boníssim.
És de les millors coses que, realment, quan la gent em pregunta què t'ha agradat del Japó, i una de les coses que poso al top 5 és el menjar, perquè és espectacular. Però sí que és veritat que la gent em diu, què, molt de sushi? No. Sushi no és el menjar més habitual al Japó. Això ho tenim mal entès aquí, perquè, bueno, suposo que els restaurants que han arribat aquí són els de sushi. Allà costa més trobar restaurants que siguin només de sushi. N'hi ha molts de ramen, N'hi ha molts d'okonomiyaki, que són com aquestes, diríem, pizzas japoneses, que són entre una crepe i una pizza, d'aquests també n'hi ha molts. Hi ha llocs molt diferents, hi ha izakayas, que són com unes tavernes japoneses on trobes una mica, trobes gyozas, trobes menjar més variat. També hi ha els restaurants on hi ha aquesta carn que es fa doncs, amb una graella, els restaurants tenen una graella i tu te la pots cuinar allà doncs, mentre vas menjant, però sushi, evidentment, que n'he menjat, però un parell o tres de dies, tampoc tant, i perquè, evidentment, em volia tastar com era el sushi d'allà, perquè
no
m'agrada molt el sushi d'aquí, no?
No podies marxar sense tastar-lo.
Però no és... La gent que vagi al Japó que no es pensi que menjarà cada dia sushi i que només hi ha sushi, no. Hi ha moltíssimes altres coses, hi ha, també hi ha curri, per exemple, hi ha molta varietat gastronòmica, i una cosa molt important és que no cal rebuscar gaire. És a dir, la majoria de llocs són bons llocs per menjar. Sobretot fixeu-vos que hi ha alguns llocs petits que pots dinar a la barra i aquests són una mica els més autèntics. Vull dir que si, que no us espanti entrar en un local petit i que et facin seure a la barra, perquè ja et diuen, els que tenen cambrers i taules i això no són tan
no
tradicionals.
No són tan bons com els que et fan seure a la barra.
Sí,
doncs ho tindrem
i
en compte.
Pel preu, perdona, que
sí.
Pel preu que m'havien dit, ostres, segons com és car. Més econòmic que aquí.
És més a dir, econòmic si vols anar que un japonès aquí.
Sí.
Com bon japonès
no, o
com un
restaurant,
bon restaurant aquí.
Normal aquí. Mm-hmm. Evidentment que hi ha moltes games i pots anar a restaurants que siguin caríssims. De fet, Tòquio crec que és la ciutat que té més estrelles Michelin concentrades, no? En una ciutat. Però sense anar a aquest extrem, tu pots dinar el teu dia a dia, el que seria un menú, entre cometes, del dia aquí, és més econòmic, fins i tot, que el que et costa aquí a Barcelona.
Per tant, tenim clar que menjar no serà un gran pressupost,
no.
Però dormir és un gran pressupost, perquè el bitllet se'ns ha emportat un bon pessic.
Sí.
Uns 1.200 surt al vol, no?
Sí, el bitllet, tot i comprar-lo amb 6 o 7 mesos d'antelació, va ser aquest cost. I la majoria de gent amb la que he parlat més o menys li va costar el mateix. Els hotels tampoc són molt cars. És a dir, un hotel normal a Tòquio, no, normal bé, vull dir...
Petitet, perquè les habitacions són petites sempre.
Les habitacions són miniatura, però no us espereu grans habitacions al Japó perquè no n'hi ha. A Tòquio pots dormir per 80 euros la nit.
Ah, està bé.
Fins i tot menys. I a d'altres ciutats no tan grans, hem arribat a dormir per 40 euros la nit en un hotel amb totes les comoditats, perfecte.
Tot reservat prèviament?
No, només teníem reservat l'hotel dels primers dies i després vam anar fent sobre la marxa. També improvisàvem una mica, si ens volíem quedar més dies en un lloc, ho reservàvem i...
No vau tenir problema.
I ja està. No, sí que has de reservar amb antelació si vols dormir a un temple, perquè els temples costa molt més de reservar, aquí la nit sí que és molt més costosa, i això sí que recomano que si algú vol viure l'experiència d'anar a dormir a un temple budista, que ho reservi a un temps.
Doncs escolta'm, ens han agafat ganes d'anar al Japó, i si
això
ho fem
espero.
En temps, espero que la Guardiola ho noti, i que ens arribi.
Poseu-vos-hi al gener, com a molt tard.
Doncs vinga, va, al gener ens hi posarem. Anna, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Si jo us dic en Jaumet, alguns pensaran en amics o familiars, però si us parlo d'en Jaumet com a postres, aleshores prepareu-vos per xalar. Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, és coneguda popularment com la vila de les 100 fonts. I si m'apureu, diré que la majoria d'ampolles d'aigua que teniu a casa venen d'aquesta localitat, o almenys així ho posa l'etiqueta. La veritat és que, dient Font Vella, ja no cal res més. Doncs tan popular com la seva aigua són els dolços anomenats jaumets. Que bons! Fruits secs i merenga fan les delícies dels que, després d'haver endrapat els dos plats de rigor del menú, mai estalvien postres. Els vaig descobrir acompanyant els avis a fer cures pel ronyó. Els poders benefactors de l'aigua i l'arianca ha apropat a aquesta població centenars d'afectats per una malaltia o altra relacionada amb el sistema urinari. Persones sovint d'una certa edat visiten Sant Hilari per prendre les aigües i van en grup i a banda dels vasos porten una xerrera a sobre que no se l'acaben. Xalen de veritat. Sempre he cregut, però, que un complement talment beneficiós són els anomenats geomets, excel·lents acompanyants de tertúlies i berenars, o un detall de cortesia sempre agraït. Els geomets fan honor a un home que repartia aigua en cantis i que podem definir com el primer comercial de Fontvella. Feu-me cas, geomets de Sant Hilari, no pots parar de menjar-ne, un rere l'altre i xalant, xalant, fins que s'acaben, i més enllà i tot.
I atenció, atenció, que torna la cursa de RAC1. La vuitena edició de la cursa aquest any a Salou, el diumenge 15 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres ben a prop del mar pels carrers de Salou. Inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esports, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Un editorial que ens ha de tenir com a referència és la de Bien Edicions, i avui en volem parlar amb la Blanca Pujals, ella és editora, i a més tenim dos novetats calentetes, calentetes, que acaben de sortir. Blanca, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per mantenir-me.
I teníem moltes ganes que ens les comentessis, perquè més recents impossibles, eh? Sobretot aquest petit plaer, que ens encanten els petits plaers. Explica'ns, a veure, aquest nou petit plaer.
Moltes gràcies, teníem moltes ganes de parlar-ne amb tu. És el nou petit plaer que es diu La senyoreta Else, i és d'Arthur Schnitzler, i era un autor que a mi sincerament em feia molta il·lusió publicar, perquè té una història una mica diferent, no? Perquè ell era un metge, era d'origen jueu, i va coincidir a Viena amb Freud, i eren molt amics, i eren íntim amics. De fet, Freud veia amb ell un doble literari. En les seves obres, que a més cada cop que publicava un, bueno, a Viena es liava, o sigui, era un objecte de polèmica total, sobretot parlaven molt de la psicologia, de l'erotisme i de la fructura social, a més en el que era la Viena més refinada, no? Que hi ha Viena una mica prèvia a Zweig, que era aquest antic imperi austro-húngar. La senyoreta Else, el llibre del que us vinc a parlar avui, el van publicar el 1924, va ser un èxit total, però també va ser el tema de conversa a tots els cafès de Viena, però va ser prohibida el 1923, i va ser prohibida no pel seu tema, que ja era molt radical, sinó per l'ascens del partit nazi i l'aplicació de lleis contra els jueus, perquè, com us he dit, Arthur Schnitzler era d'ascendència jueva. Us explico una mica de què va aquest llibre.
A veure, va, sí.
Perquè és un llibre, Arthur Schnitzler començava a fer una cosa que era dels primers que ho va fer, i a més amb molta mà dreta, esquerra, perdó, que era fer el monòleg interior, que en això et recorda, si heu llegit Musclos per sopar, que té aquest monòleg interior ascendent que cada cop estàs més enganxat, protagonitzat per una noia molt jove, i aquesta noia és la nostra senyoreta Else, que està passant a l'estiu amb la seva tieta a San Marino di 14, que és una localitat a la muntanya on es concentra, bueno, la flor innata de la societat vienesa. La seva família està en problemes, el seu pare té un gran deute i potser haurà d'anar a la presó, i allí es troba amb un amic de la família que els deixarà els diners a canvi d'un petit favor. No us diré res més, però tracta molt bé el patriarcat tan fort que hi havia en aquell moment, la doble moral i la doble vara de medir que hi havia en les noies joves, a les quals se les tenia totalment apartades de certs temes, sobretot de la seva pròpia sexualitat, i com esclata tot. És un llibre que té justament 100 anys, però que realment és d'una actualitat tremenda, i que us el recomano molt llegir, perquè crec que us farà reflexionar moltíssim.
Doncs serà aquest petit ple que llegirem, La senyoreta Else, i una altra novetat també de l'editorial, que també ens ve molt de gust, perquè els amants del Sherlock Holmes, escolta'm, que estiguin ben atents. Aquest ha de ser un indispensable.
Absolutament, de fet ja teníem els amants de Sherlock Holmes una mica enfadats, perquè volien ja el primer llibre de Sir Arthur Conan Doyle, on apareix el Sherlock Holmes, que és l'estudi en escala Escarlata. És la seva primera novel·la i és un començament molt divertit perquè ens pensem que és una cosa molt moderna, allò de compartir pis, però que ja comença amb el senyor Watson, que torna de fer de militar, de metge militar, perdoneu, i arriba a Londres i necessita un company de pis. I és així com coneix a l'enigmàtic, seductor i absolutament divertidíssim i que ens enganxa moltíssim, a senyor Sherlock Holmes. Es crea una relació entre ells molt divertida, a més comença, doncs, és el primer cop que se'ns presenta aquest personatge amb totes les seves particularitats. Per exemple, hi ha un moment que ell mateix està reflexionant, el senyor Watson, i diu: coneixements de literatura, zero. Coneixements d'anatomia, dispersos. Coneixements en tot el que és botànica, de verins, excel·lents. Llavors és molt divertit com es va introduint aquest personatge que és tan singular, no? Que després ens diu: toca molt bé el violí. I dius: ostres, quin personatge tan dispar i que ens enganxa moltíssim. A més, aprofitem per treure el Victober, que direu: què és això del Victober?
Exacte, sí, sí, estarà bé que vinguis a parlar-nos-en, perquè és un octubre, no?, que va dedicat a la lectura de l'època victoriana.
És un moviment que a nosaltres ens ha encantat, no?, i que ens hem assumat totalment, que és que a Londres i ara ja a tot el món s'ha començat a dedicar l'octubre a llegir literatura victoriana, i Sherlock Holmes és una de les lectures més victorianes que podem trobar, i és una manera molt xula d'introduir-se amb aquest llibre a aquest gran personatge, que jo crec que és el detectiu més famós del món, segurament. Jo crec que no hi ha dubte que és el senyor Sherlock Holmes. I també us el recomano molt per a aquells que necessiteu un llibre per tornar-vos a enganxar a la lectura, o per a aquells joves que esteu fent aquell pas, no, de la literatura juvenil a aquests clàssics, que és un clàssic que entra meravellosament bé, que direu: ostres, si llegir clàssics, què és això? Doncs m'agrada, això de llegir clàssics.
Exacte. Doncs mira, està molt bé que ho diguis, perquè et convoquem també aquí a l'octubre perquè ens proposis com ser fidels a aquest Booktober. Que serà llegir novel·les, literatura que sigui victoriana.
Portaré la tassa de te.
Exacte, ens portes la tassa de te i, escolta, anem a plantejar una tardor com Déu mana, amb bones lectures. Així que, Blanca, fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Parlem d'empresa, ho fem amb l'Oriol López-Villena, que és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
I parlem avui de clients adequats, perquè, escolta, moltes vegades la mentalitat empresarial és: com més clients, millor.
Sí.
Perquè fem més calaix. Però, clar, a vegades hi ha clients que no compensen.
Sí, t'ho imagina't, no? Si tu haguessis de tenir una secció... Ara potser em sorprens, eh? I em dius: Oriol, tu no ets... Però tu haguessis de tenir una secció que repetís sempre i amb algú amb qui no treballes bé, amb qui no treballes a gust...
No, evidentment.
Què passaria?
No, que arribaria un moment que petaríem.
Clar. Llavors, amb les empreses i amb els clients passa exactament el mateix. És a dir, hem de tenir molt clar qui és el nostre client ideal. Això no vol dir que en èpoques complicades puguis acceptar algunes coses que no toleraries en èpoques bones. Però has de tenir molt clar aquell client que és estressant, frustrant, contraproduent, que és difícil, que és forçat, que estàs intentant fer allò, estàs intentant forçar l'acord, però ja veus que no arribareu a res, no? I, en canvi, triar més aquell client que és més engrescador, més sostenible, més durador amb el temps, d'acord, més rendible, amb el que és fàcil.
Clar, dit així, sembla que hagi de ser fàcil també de descobrir-ho, no? De treure-li... Però moltes vegades hi ha relacions que s'enquisten una mica i ens costa discernir. Per tant, tu proposaves tres preguntes per saber exactament si aquell client et val la pena o no.
Bàsicament hem de tenir clar que un mal client al final et portarà pèrdues, deutes, ganes de deixar-ho i de més, no? I un bon client, en canvi, serà rendible, serà sòlid i tindràs ganes de fer noves coses amb ell. Per tant, t'has de fer preguntes que s'associin a això. Jo em penso en tres, no? És a dir, una és amb qui vols que se t'associï com a empresa. I sembla una tonteria, però jo he vist empresaris que amaguen alguns dels clients amb qui treballen.
Sí, això passa molt.
I no per temes de protecció de dades, eh? Sinó ho amaguen perquè els fa vergonya. Perquè els fa vergonya el producte que fan per ells, per la qualitat, perquè aquell client els demana una qualitat molt baixa, els hi fa vergonya el tracte que reben d'aquell client, els hi fa vergonya moltes coses, i al final ho amaguen. Per tant, amb qui vols que se t'associïs? I si tu haguessis d'anar a algun lloc, i la llei t'ho permetés, i els acords t'ho permetés, i poguessis dir: jo treballo amb aquest, amb qui t'agradaria? Amb qui farderies? Amb qui treballes, no? Allò, el name dropping, jo treballo amb la Noemi Boys, no? És allò de...
Per tant, també està bé fer-ho a l'inrevés, és a dir, triar tu
Clar, és que de fet, sempre pensem que en una reunió amb un client potencial o amb una... Això, el client ens està triant, però nosaltres hem d'agafar l'actitud també de que estem triant.
Clar, i a vegades això també pot ser més seductor pel client.
Clar, això és com treballadors i empreses, és a dir, quan un treballador busca feina també està triant l'empresa. D'acord? No és només acceptarà qualsevol empresa que li doni feina. No acceptarem a qualsevol client que entri per la porta. Hem de veure si és el client que ens interessa, no? És com aquelles marques de cotxe de luxes que depèn com vagis vestit o depèn com parlis i a més, no et vendran el cotxe per molts diners que tinguis. Doncs sí. Pues perquè no volen que s'associï a jo.
Sí, sí.
Jo potser no vull que se m'associï a tu per molts diners que tinguis. Vale? Per tant, els guanys són importants i és una pregunta que ens hem de fer. Escolta, ens aporta guanys o ens aporta pèrdues? Sembla una tonteria, però és que és bàsic. No treballem amb clients amb qui perdem calés.
Clar, clar.
Ara no sé que ens aportin altres coses, eh? Renom o referències, però no treballem amb clients amb qui perdem calés. Però a partir d'aquí pot haver clients que ens aportin guanys, però que no volem que se'ns hi associï. I en tercer lloc, una pregunta és amb qui ens agrada treballar, amb qui som bons treballants. És a dir, quin tipus de client és aquell client amb qui nosaltres donem el màxim. D'acord? Jo conec una professora d'anglès que ella té un perfil de client molt concret. Jo no hi encaixo, aquell perfil de client. Llavors, vol dir que tenim una mala relació? No. Vol dir que no voldria ella associar-se amb mi, que se l'associï? No. Vol dir que perd diners? No. Tot això està molt bé, però no és amb qui més, amb qui millor treballarà i amb qui més li agradarà treballar. Mm-hmm. I això s'ha d'entendre.
Que això, de fet, passa com amb les relacions personals, és a dir, sí. Hem de treure el millor de cadascú. Ah, això és la relació perfecta. I si no, és que està descompensada.
Ho has definit vamos, perfectament. Això és el sumari és aquest. És a dir, al final, has de trobar un client amb qui mantinguis una relació fàcil, de confiança, i amb qui sigui un plaer fer negocis, tant per ell com per tu.
El que està clar és que també en el món de l'empresa no sempre és possible.
No sempre és possible, però sempre hem de tenir aquestes tres preguntes al cap. És a dir, una cosa és que no sigui possible en moments determinats, però hem de saber que estem fent una excepció. O sigui, hem de dir, d'acord, ara accepto això pel motiu que sigui. El motiu econòmic, el motiu que sigui. D'acord? Però ho accepto com a excepció, no ho accepto perquè això serà el meu modus vivendi.
A plena consciència, no?
Exacte.
Per no perdre els nostres referents i el que és ideal.
Exacte.
Doncs, com sempre, un plaer parlar del món de l'empresa amb Oriol López. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.
El 23 de setembre és el Dia Internacional de les Llengües de Signes. Les entitats més representatives en defensa de la llengua de signes catalana es mobilitzen justament per defensar els drets dels seus usuaris i en contra de les barreres de comunicació. Volem parlar avui amb en Xavier Moral, que ell és responsable durant anys del foment de la llengua de signes a la Generalitat. Mm. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Volem parlar de llengua de signes, però clar, el primer que ens ve al cap és no hi ha una llengua de signes, que potser hi ha gent que pensa que només n'hi ha una. No hi ha llengües, en
no,
plural.
No, no, n'hi ha moltes, com tantes cultures, perquè cada llengua s'origina on s'origina, evoluciona o no evoluciona, i això fa que hi hagi, clar, d'acord amb l'entorn cultural, les llengües de signes es desenvolupa. No? I ara aquí estem a la ràdio, no es pot veure.
Clar, no ens podrem veure però, els clients, però podem explicar-ho.
Puc explicar, per exemple, hi ha signes, no? Per exemple, aquest signe que faig així, que és com uns dits davant del nas, més o menys.
Sí, com si volguessis dir un bec, no?
Un bec, bé, això és el signe del mes de desembre.
Ah.
Perquè es menjava aquell dindi. Això és en llengua de signes catalana, però en canvi en castellà es fa així, com el gest de...
La zambomba.
De tocar la zambomba.
Clar. Eh?
Això és un petit exemple de com una paraula bàsica, de vocabulari bàsic, no? Com és el mes de desembre, doncs ja varia d'una llengua de signes a una altra. I el mateix passaria amb el tomàquet. Eh? LSE és així. Com
que recordem que, perquè els oients sentiran més d'una vegada, LSC, no?
És llengua de signes catalana.
La catalana.
Bé, doncs el signe de tomàquet en català és fer el gest de refregar un tomàquet damunt d'una llesca de pa.
Clar.
Això és molt típicament català, el pan tomàquet, doncs evidentment d'aquí surt el signe de tomàquet. No? Uh-huh. I com aquests hi ha molts exemples.
Clar, no? És una manera molt gràfica d'entendre aquests matisos de diferències lingüístiques que a més d'un li pot sorprendre i que és necessari també per defensar una certa sensibilitat cap a aquests matisos, perquè si no, una persona que no ho sàpiga, uh-huh, podria arribar a pensar que estaria molt bé que n'hi hagués una única i sola, no?, de llengua dels signes.
Bé, això són, forma part dels tòpics universalistes, sí, sí, que al segle XVIII ja hi eren, eh? Es pensaven, quan van començar a estudiar i a crear-se les primeres escoles de sords, eh? A Europa, començant a París, doncs ja els il·lustrats també ja creien, eh, que la llengua de signes, bueno, la llengua, la mímica que deien, la pantomima aquella que feien els sords, es pensaven que era universal també, no? I de fet això no és fins al segle XX que els estudiosos se n'adonen que no, que les llengües de signes, com les llengües orals, doncs també evolucionen, creen nous signes, creen noves paraules, com de la mateixa manera en van caient en desús, no? I per tant, doncs hi ha diferències entre les diferents llengües de signes. En canvi, sí que val a dir que sí que hi ha el que se'n diu el sistema de signes internacionals. És a dir, sí que existeix una cuina internacional que serveix per quan hi ha trobades internacionals de la Federació Mundial de Sos, o quan hi ha trobades o simposis, que també n'hi ha, no?, a petita escala, però, doncs, aleshores, clar, a l'hora d'optar per una llengua de signes o una altra, doncs ja de comú acord i es posen d'acord i fan servir el sistema de signes internacional.
Si avui en dia algú va a l'escola de signes, quina aprendrà? Aquí a Catalunya aprendrà la catalana i també la universal, o com es fa?
Aquí a Catalunya aprendrà la llengua de signes catalana. I també hi ha opció, en alguns casos, clar, però això ja has de tenir un interès i has d'estar ja molt ficat en el tema i avançat, també pots aprendre sistema de signes internacional.
Aquí, a Catalunya, hi ha molta gent que parli aquesta llengua, el llenguatge dels signes, i on es pot aprendre si hi ha algú que t'interessa en voler-lo aprendre?
A veure, la quantitat de persones signants, el que en diem la comunitat signant, és una xifra que molt volàtil. Yeah. Ja, perquè això es pot trobar, eh? Hi ha gent que diu, no, és que hi ha 30.000 persones sordes a Catalunya. Sí, però no totes les persones sordes són signants.
Clar.
Hi ha gent, persones que són signants, hi ha que són només oralistes, que han après a llegir i a llegir per llavis. De fet, tots els sords saben llegir per llavis, eh? I no només, llegeixen la cara perfectament. I moltes vegades un consell que dic a molta gent és dir, escolta, quan tu diguis una cosa davant de persones sordes, has de ser sincer. Et detecten la manca de sinceritat de seguida. Potser no entenen el que estàs dient o el que els hi vols dir o alguna cosa, però si no quadra la teva expressió facial, no encaixa amb el que estàs dient, ells ho detecten. Bé, però em deies la quantitat de gent. La quantitat de gent a Catalunya, donem una forquilla molt ampla, pot haver entre 3 i 10.000 persones sordes signants.
I abans també preguntava on podem aprendre aquí a Catalunya aquest llenguatge.
A Catalunya hi ha força centres, hi ha uns 22 centres, yeah? I si algú està interessat, la Secretaria de Política Lingüística té a la seva pàgina web té un apartat dedicat a llengua de signes Catalunya, aquí catalana, i en allà hi ha un mapa on tu pots clicar i localitzar
i trobar una escola on aprendre
llengua de signes catalana.
Perquè està en perill aquest tipus de llengua?
Està en perill perquè estem parlant d'una microcomunitat lingüística.
Què s'hauria de fer perquè no desaparegués?
S'haurien de fer moltes coses, i de fet estem encara estem a les beceroles, eh? La llengua de signes ha tingut una història, diguéssim, com la mateixa comunitat sorda, molt desafortunada. Penseu que el 1880 va haver un congrés d'educadors sords a Milà en què es va concloure que s'havia de prohibir la llengua de signes, i de 1880 fins a la darrera dècada del segle XX la llengua de signes va estar, diguéssim, prohibida, i fins i tot hi havia, bueno, les escoles que hi havia per sords se'ls castigava, els nanos que signaven, no? Havien de signar d'amagat, no? Una mica una història paral·lela a la prohibició del català a l'escola, eh? En el seu moment, però diguéssim amb uns altres...
I amb molt menys gent practicant.
Amb molta menys gent. Bé, tot això per arribar que al final del segle XX es torna a recuperar i a considerar les llengües de signes per un fet essencial, perquè fins aleshores no es consideraven llengües, fins que hi va haver un estudiós, un lingüista, a la Universitat de Gallaudet, als Estats Units, que va demostrar que la llengua de signes és una autèntica llengua.
I cada vegada es pretén que hi hagi més sensibilitat, i de moment el cartell de la Mercè inclou una imatge en la que es veuen dues persones que es fan una mica de gests que semblen la llengua de signes. És un pas endavant.
Bueno, tot,
Tot suma.
Tot ajuda, tot suma. Mm-hmm. Tot suma. Va haver uns anys també que es va posar molt de moda allò de fer l'aplaudiment en llengua de signes, que s'ha d'aixecar les mans així, no? I ara ja tothom sap que, bueno, una manera d'aplaudir, a part d'aplaudir, pot ser aixecar les mans.
Aprendre el llenguatge de signes, tot i no tenir un entorn immediat que ho necessiti, pot ser també una ajuda? És a dir, quina motivació podria tenir algú per aprendre aquest tipus de llengua?
Doncs mira, hi ha raons pràctiques. D'entrada, clar, per algú com jo que és filòleg, que és lingüista, doncs és un món apassionant.
Segur, segur.
Però posant que algú no li agrada el tema de les llengües, però sí que és una cosa molt pràctica, i jo mateix ho he pogut experimentar més d'una vegada. Tu estàs en un context en què hi ha la gent xerrant i tal, i que tu no pots fer un crit al del davant per dir-li, escolta'm, alerta, que ve el dalt, i en canvi li fas quatre gestos.
És que ara ho anava a dir, en el món de la ràdio, entre tècnic i locutor s'estableix un diàleg que és llengua de signes.
És gest, exacte.
Però molt això, gestual.
Però això que feu...
Però clar, és intuïtiu i molt...
Bueno, però això és un llenguatge, perquè és al final és un codi limitat a, no sé, a una dotzena o una vintena de gestos i tal. Però sí, sí, això és un... Seria
si,
un inici, si una llengua...
Si
sabéssim llengua de signes catalana, us ho podríeu dir perfectament...
Absolutament tot.
Tot?
Doncs des d'aquí animem a tothom a que, escolta'm, s'hi acosti, com a mínim la conegui una mica més.
Sí, perquè és la nostra, jo dic que és la nostra petita llengua pròpia.
Doncs...
Tenim el català, tenim l'aranès, però també tenim la llengua de signes, que una anècdota que a mi m'agrada molt dir, de la qual li podem posar la data de naixement. Que
ah, sí?
Sí.
Quan?
Tu no pots dir, en una llengua no pots dir, miri, a quarts de cinc de la tarda de l'any 1300... No, no. Però amb la llengua de signes gairebé sí que ho podem fer, això.
I com va ser?
Perquè les llengües es comencen a desenvolupar en el moment que es crea una escola o una entitat on es troben les persones sordes. I com que la data de la primera escola de sords a Barcelona sí que la tenim, gairebé podríem dir que a les 4 o a les 5 de la tarda, això com una anècdota, que ningú no s'ho prengui a peu de la lletra, del 1 de juny de 1699, doncs, diguéssim, es posaven les bases de la llengua de signes catalana.
Per tant, tenim data d'aniversari i també tenim, com estàvem dient i com hem començat aquesta secció, la data del 23 de setembre, que és el Dia Internacional de les Llengües de Signes. I per tant, n'hem volgut parlar avui amb Xavier Moral, que ell ha sigut durant molts anys responsable del foment de la llengua de signes a la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Mira, m'agrada.
Sí.
Jordi Ramos, bon què, dia. Per què ens la poses?
Bueno, és Fossa Nocta. Com han canviat les coses en aquests mesos? Aquesta era la gran favorita de Benidorm Fest l'any passat, just abans de començar el concurs.
Doncs aquesta que sona m'agrada.
Sí?
Aquesta cançó d'ella m'agrada.
Bueno, era la que portava, anava en número 1 a les apostes, va fer una actuació bàsicament bastant discutible i, bueno, va quedar com va quedar. Clar, això vol dir... que recordem una mica el Benidorm Fest, no? Perquè aquest any, clar, encara no sabem si comptarem amb el Triquell o no, però sí que és veritat que sí, quan vam tornar de l'estiu, doncs ens vam actualitzar amb Eurovisió, també cal, jo crec, que recordem tot el que tenim encara per la selecció interna espanyola.
Arde.
Sí, l'Agonei, que també va ser un dels més destacats, el guanyador de la primera semifinal de la primera edició. I és que, a veure, no podem oblidar que el Benidorm Fest és la porta d'entrada per poder representar Televisió Espanyola a Eurovisió, i és molt important, perquè després ve la gent que critica que si aquesta cançó era bona, que si no, que si havia d'anar a noche entera, que si havia d'anar a
Barcelona.
Per tant, atenció, que tenim Benidorm Fest, i que estan en preparatius per poder-lo tirar endavant, han anat anunciant cosetes, per exemple, el més important de tot, que és el calendari. Apunta tu. Les dues semifinals seran el 30 de gener i el dia 1 de febrer.
El 30 de gener i l'1 de febrer, el 30 de gener, bueno...
I al final, el dia 3 de febrer. Sí, però clar, estan rebent cançonetes. Abans, per això encara tenim alguna altra data crucial, que aquesta està més al caure, que és el dia 11 de novembre, que serà el dia en què coneixerem el nom dels 16 finalistes. Ah. Aquest dia, el dia 11 de novembre, perquè està tocada els Grammy Llatins, que aquest any es donen a Sevilla, i bueno, doncs així també li donen una mica de coseta, no? En qualsevol cas, serà llavors quan sabrem, com et deia, els seleccionats, d'entre tots els que s'han presentat, que si tu vols, encara ho pots fer. Tens fins al dia 10 d'octubre.
Ah, sí?
Sí, has d'omplir un formulari, també pot ser que ells et convidin, com el que ens deia el Triquet l'any passat, n'hi ha d'altres que conviden, no? Però tu, si tens una cançó, només t'has d'entrar.
Tu hi ets?
Jo crec que és la desgràcia més gran que li podria provocar a la humanitat sentir-me cantar. I compositor tampoc seria molt plan.
Tu les cantes totes.
Per mi.
Ja, sí. Ja per dintre.
Si li he de fer mal a algú, que sigui a mi mateix. Em flagelo i prou. Però bueno, sí que és veritat que fer-ho pot fer qualsevol.
Ja, 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 ja.
No hi ha cap problema. L'únic requisit és complir les normes. Aquesta que sentim, per exemple, és l'Unaki, que va ser seleccionada però no va arribar a poder competir el primer any perquè no es pot fer servir aquesta mena de sintetitzador. Perquè a Benidorm Fest ja van dir no ho podes fer servir perquè si Eurovisió no es permet, clar, això és per arribar fins allà. Per tant, no té cap mena de sentit. I recordo també Ruth Lorenzo, que en parlàvem l'altre dia, que havia trobat una cançó, però que no es pot presentar una cançó íntegrament en anglès, doncs ella no la voler traduir i no podrà portar. Però, vaja, que la clau és el que et deia ara, no? És a dir, fer una cançó pensant en Europa i en Eurovisió. Que sabrem els seleccionats el dia 11 de novembre, però recorda també que tant l'any passat com l'anterior vam trigar un temps, fins que vam arribar a sentir les cançons. Per tant, si fem servir quadratures i es repeteix el sistema, doncs al novembre sabrem els noms dels seleccionats i les cançons les tindrem pels vols de Nadal.
Està bé.
I llavors, com et deia, doncs, al gener, les gales.
A llorar a la calle de la llorería. A llorar a la calle de la llorería.
No, que em fa gràcia això de llorar a la calle de la llorería, que és una expressió que diem molts i que aquest la canta, no?
Sí, Raiden també va ser... Sí, bueno, sí. De fet, ell era un dels grans favorits del primer any. Més enllà de... És el que t'he dit més d'una vegada, no? Hem viscut molt amb bombolles, no? Que si Terra, que si Rigoberta Bandini, que... Però hi havia un sector de la població important que Raiden era la seva gran aposta i estaven convençuts que guanyaria. Allà a Benidorm, vull dir...
Es va viure així.
Es va viure així, clarament. També t'he de dir que Raiden és destacat aquest any perquè és una de les novetats de la propera edició. Televisió Espanyola l'ha fitxat amb ell com a assessor musical perquè pugui ajudar a triar quines són les cançons que arriben, com per exemple un parell més que són Pablo Cebrián, que és productor d'artistes com, tinc apuntat, David Bisbal, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Aitana, Rafael, Malú, Alfred García, Pastora Soler, Morat o Julia Medina, que aquesta noia, per cert, ha dit que es presenta al Benidorm Fest, per tant veurem si li dona un cop de mà, no? I llavors l'altre és Toni Sánchez Olson, que és un compositor i productor que també ha participat a d'altres representacions espanyoles a Eurovisió i en les dues edicions del Benidorm Fest que hem fet. Jo crec que l'objectiu amb tots aquests fitxatges és bàsicament millorar el resultat d'aquesta cançó.
No, i perquè no va funcionar, No va funcionar.
No, va ser la menys votada per l'audiència, això és un fet. La meva aposta i la meva teoria és que, arran d'això, aquest any la que guanyarà, o com a mínim la immensa majoritària de les seleccionades, seran coses molt, molt comercials. O sigui, trencant absolutament amb aquesta història. De fet, en el seu moment, amb Remedios Amaya, que va haver-hi una hecatombe a Espanya arran d'aquell desastre, sí,
Ho recordem tots justament pel desastre.
Exacte, doncs va haver-hi molt trauma, eh? L'any següent la, el festival es va emetre per la 2, es va, va, va anar bravo, va ser com, tot, tot plegat va ser com una mena de punt d'inflexió que va canviar moltes coses, i veurem si el cas de Blanca Paloma, tot i que, no oblidem, va quedar novena pel jurat, mm-hmm. encara que quedés última pel, pel públic, vull dir que tampoc va ser un desastre tan gran, era bàsicament compensant amb les expectatives, doncs, clar, és possible que inclogui, no? No sé, igualment encara han fet una altra innovació més aquest any, que és un campament musical. Jo me'ls imagino com nen de colònies, però clar, no sé si serà tan així, perquè es veu que és una cosa que ja han fet altres països, que és que conviden un grup de compositors internacionals, els tanquen en un lloc i a veure què surt, si surten cançons o no que valguen la pena.
Ah, doncs serà interessant de saber.
Sí, jo veig bé qualsevol proposta.
Aquesta també m'agrada.
Sí, a mi també, i també tinc l'esperança de que de totes aquestes cançons que surtin n'hi hagi doncs, en gallec i n'hi hagi en català, ja sigui de Triquell o de qui sigui. De moment sabem que s'hi presenta, com et deia, Julia Medina, que havia passat per OT, i una noia que es diu Colet, que és catalana, i també una concursant d'una mena d'eufòria com a de TV3 que fan al País Valencià. Els Megara, els heavies aquells de l'any passat, han anunciat que es presenten una altra vegada, que volen intentar. No sé, la clau és aconseguir hits com, com aquest de Tenxo Gaires o com el de Recoberta Bandini. Por tantas todas las
estem ballant tots aquí, eh? I tothom s'està aixecant la samarreta.
Bueno, escolta...
Homes inclús, sí senyor.
Bueno, és que jo, va petar. Avui dia, sí, avui dia
encara sona, sento, jo encara em sento militant d'ella. Jo vaig votar-la a ella.
Sí?
Sí.
Va,
mira,
jo,
vaig
no,
ser de Rigoberta.
De Chanel. Bueno, va ser el pollastre del primer any.
I tant,
això
i tant.
Evident. I és un pollastre i un drama que, al tanto, que potser que es podria tornar a reproduir. Perquè tot el tema de les votacions, tot aquell sistema, no canviarà res.
No.
És a dir, el nou Benidorm Fest manté el sistema de vots de jurat, de demoscòpic i de públic en la mateixa proporció, donat de la mateixa manera. Per tant, doncs bueno, ens tornem a preguntar qui és el demoscòpic.
Exacte, però bueno, ara ja sabem de què va.
De tot això sí que et puc afegir una última cosa, que és que aquest any hi ha padrina, que serà Maciel.
Amà.
Sí, ja, ella va ser ella que ho va presentar en una roda de premsa que vam fer el juliol i bueno, també va sortir a fer un esgarip polític i tot. I parlant de política... també ha estat un gest agraït que el govern del PP i de Vox de València, que ara ha canviat i hi havia gent que parlava d'escolta, igual el nou govern doncs treu la subvenció perquè hi puguin anar a Benidorm Fest a Benidorm, doncs de moment diuen que no, que estan compromesos al certamen, que hi seguiran ficant pasta i que endavant. T'he de dir un detall.
Què?
Carlos Mazón, que és el president de la Generalitat Valenciana actualment, s'havia intentat presentar per Eurovisió.
Què dius?
Sí, el 2011, amb un grup que tenia, es va presentar a la selecció espanyola, amb el que llavors
sí, que
els programes Trollo Benidorm Fest, però una cosa molt més cutre, sí, però hi va anar, saps?
Ja et dic jo que a Eurovisió ningú la segueix, ningú vol
no,
dir
no,
res, però
tothom,
resulta
tothom.
Que tothom està vinculat amb alguna manera.
És impossible pensar que Carlos Mazón no tingui un punt d'Eurofan.
Home, segur.
He de dir que es va presentar a la selecció, ell no va guanyar, ell no va anar al festival.
Ja.
Però bueno, va quedar a les portes, com Rigoberta Bandini, no?
Mm-hmm.
No sé, clar, és que és això, és la porta. No podem oblidar que Benidorm Fest és la clau pel Festival de Malmö. No se confunda, señores y señores, yo siempre te
reí. Balón de cadera, rompe corazones, solo existe una. No nos confundimos, no nos confundimos. Ja sabem de què va tot.
Sí, és que... ara t'ho deia, eh? Jo amb el tema de Blanca Paloma i Noche Entera, molta gent m'ho preguntava de com és que una, com és que l'altra, com és que s'ha permès que s'enviï aquesta cançó, i jo a tothom li deia el mateix, escolta'm, aquí no hi ha hagut ningú que hagi agafat un dit i hagi assenyalat a Blanca Paloma, va haver-hi un concurs en el que la gent va votar, el jurat va votar i va sortir Blanca Paloma, per tant, jo et dic... Si ets músic, presenta una cançó que et motivi. Si ets espectador, estigues pendent del programa i vota la cançó que a tu t'agradi més.
Uh-huh.
I quan arribi el moment, doncs hi haurà la millor cançó possible i tots estarem contents, feliços, i portarem el que considerem més millor, evidentment.
Escolta'm, i el top 10, què?
Bueno, sí, és que això no t'ho he dit, però hem estat escoltant durant tota aquesta estona, totes aquestes cançonetes, en realitat també eren el top 10 de les cançons més populars de tots els,
ja deia
els
jo,
dos anys
que estan tots ballant. Fest.
Sí, sí, és curiós, perquè bueno, m'he anat sentint de la 10 a la 2, no? Totes les més reproduïdes a Spotify, com et deia, menys la primera.
I quina és la primera?
Ai, no sé. Quina vols que sigui? Noche entera, toda la noche entera, hay una cola
que te la, pero piensen quien quieras. Ja estem tots en dansa, ara sí, ara sí.
Que ja porta més de 90 milions de reproduccions.
Imagina't, imagina't.
Sí, sí, és una barbaritat. I escolta'm, a veure si aquesta propera edició del Benidorm Fest ens dona encara una altra de més potent que aquesta.
A veure, és insuperable de moment, eh? Però escolta'm, ens quedem ballant. Jordi Ramos, que vagi molt bé. Adéu-siau a tothom.
Ai, sí, sempre ve de gust. Bon, bon dia.
A ballar.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBank.